meravella de competència. Pol Rodríguez, a tu t'agrada aquest programa?
M'agrada molt, sí, sí.
T'agrada molt. Escolta, Maria Costa, què tal estàs?
Què tal?
Fantàsticament. Et vaig a dir una cosa, Maria Costa. El PSC assegura que la reforma del delicte de sedició no té res a veure amb la situació de Carles Puigdemont. Tu què me'n podries dir d'això? Venga, esto no me lo dices tú en la calle, Maria Costa.
Doncs que els socialistes deixen clar que fa temps que volen fer aquesta reforma per adaptar-se als estàndards europeus i diuen que no n'han parlat amb l'expresident. Tot plegat l'endemà que Puigdemont assegurés que dirigents socialistes l'havien anat a veure per proposar-li una solució perquè pogués tornar a Catalunya. Més detalls, Pol Prats.
El partit es desmarca de les paraules de Puigdemont i assegura que la reforma del Codi Penal no s'ha plantejat en benefici de cap persona en concret. Ho ha explicat la portaveu de la comissió executiva del PSC, Elia Tortolero.
L'actualització del Codi Penal no es planteja en benefici a ningú personalista. És un exercici d'actualització d'acord amb els estàndards europeus i aquí treballarem. Però ara mateix ja li dic que estem parlant d'una cosa que encara no s'ha obert i que nosaltres sempre ens hem mostrat disposats i favorables a que això pugui tirar endavant, però que encara no ens hem assentat a poder-ho treballar.
Tortolero creu que el govern espanyol està convençut que tant la societat com la resta de partits acceptaran la reforma del delicte de sedició. Assegura que tal com va passar amb els indults, s'acceptarà perquè és el que demana la societat.
I precisament sobre aquesta qüestió, Jaume Asens diu que el posicionament de Puigdemont és com a mínim estrany i insisteix que la reforma de la sedició s'ha de fer peti qui peti. El portaveu d'Unides Podem al Congrés ho ha dit a la SER.
Mantenir aquest delicte és una amenaça cap al futur, cap a qui exerceixi aquest dret de protesta en el futur, siguin independentistes, siguin activistes de la pau o siguin sindicalistes. I, per tant, s'ha de desactivar aquest tipus penal. Si al president Puigdemont doncs, no li agrada que es desactivi, doncs, és el seu problema, però crec que aquest delicte ha de deixar d'existir tal com està configurat ara en el Codi Penal.
Asens diu que la reforma ha d'arribar el més aviat possible. I més qüestions a la inflació a l'eurozona.
Ah, pensava, perdona, ara hem estat, no, Pol?
Sí, un bueno, moment de silenci incòmode.
Moment de silenci que t'has quedat, ens pensàvem que t'havies quedat garrativada amb les declaracions de Sens, que ja estaves reflexionant. Si vols reflexionar, vols fer un davantal sobre això, Maria?
En principi no ho tenia previst.
Doncs endavant, escolta'm. Ah, calla, calla, que entra l'Òscar Dalmau. Què et passa, Òscar? Ah, que t'has deixat l'ordinador. Vinga. Cada dia ens deixem alguna cosa, eh? Adéu, 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 adéu. Anda, anda, que... Anda. Perdona, Maria, perdona, que és que s'havia deixat l'Òscar Dalmau l'ordinador dins de l'estudi. I el dia que no es deixa les ulleres, deixa l'ordinador, el dia que no es deixa no sé què, mare de Déu, senyor. Faci, faci, digui, digui.
El que dèiem, parlàvem de la inflació...
Tu ets més de Halloween o de castanyada?
De castanyada.
Per favor, vaya tela. I tu, Pol?
Jo també.
Molt bé. Escolta'm, digues, digues, Maria, digues.
Parlàvem de la inflació a l'eurozona, perquè torna a batre rècords i per sisè mes consecutiu se situa al 10,7%. Són 8 dècimes més que el setembre. Ah, això, mira, tot i els esforços del Banc Central Europeu per contenir l'increment de preus, l'energia i els aliments, l'alcohol i el tabac són principalment els responsables de la pujada de preus, tot i que també es manté a l'alça els béns industrials i els serveis. Mm. La inflació continua disparada, també, a molts països de la zona euro, com Estònia, Lituània i Letònia, per sobre del 20%.
Mare de Déu. Ara que vols fer esports, o...?
Si em permets abans un punt més, un últim apunt...
És que ens tens superdespistat, Maria, perquè després de cada notícia fas una pausa dramàtica i estem aquí al Pol Rodríguez... No, jo estic cagat de por, dic aquesta senyora, a veure si ens toca o si no ens toca.
Sí, sí.
Som-hi, som-hi. Cada...
Bueno, a veure, digues.
Doncs us hem d'explicar un robatori que aquest cap de setmana a l'arxiu del monestir de Poblet, uns lladres han entrat de matinada aprofitant que no hi havia ningú a l'arxiu històric, tal com ha pogut confirmar RAC1. Segons avançat TV3, els lladres han rebentat la caixa forta de l'arxiu i s'han emportat documents de gran valor històric. Última hora a Tarragona, Esteve Giral.
En concret, segons avançat el periodista Carles Quílez a TV3, els lladres haurien robat documents de gran valor històric a l'arxiu Tarradellas. És un fons amb documents que el president Tarradellas va cedir al monestir de Poblet l'any 1981, relacionats amb la Guerra Civil, l'exili i el restabliment de la Generalitat de Catalunya. Els lladres han entrat a l'arxiu aquest cap de setmana al veure que els havien robat El monestir de Poblet ha avisat ràpidament els Mossos. Segons ha pogut confirmar RAC1, una parella d'agents de la policia científica es troben ja en aquests moments a l'arxiu. La investigació, encara en una fase inicial, mira d'aclarir i confirmar quins documents s'han emportat els lladres. Fonts dels Mossos no han pogut confirmar RAC1 quins documents s'haurien emportat ni el seu valor, perquè es segueix fent en aquests moments l'inventari de tot l'arxiu.
Ah, molt bé, Esteve, moltíssimes gràcies de Tarragona. Esteve, tu que ets més de Castanyada? De Castanyada o Halloween?
En concret, segons...
Però de Castanyada o de Halloween, Esteve, tu que ets més? A veure, què t'agrada més, les castanyes o el Halloween? Nosaltres som més de Castanyada.
En concret, segons avançat el periodista...
Sí, bueno, Esteve està... Té ressaca, no? Si no està bé, l'Esteve. Està... Bueno, Esteve, què ets més de Castanyada? Bueno, Maria, tu què tal?
Molt bé.
Alguna cosa més?
No, ens falta fer l'apunt del temps, però passarem...
Pels esports. Vols passar pels esports? Pol Rodríguez.
Passem pels esports, sí. A veure, us explico que el Barça
no,
està...
No, la primera cosa abans del Barça. Perdona. Posa música trista, Ernest, si us plau, t'ho demano. Perquè la Marga Ortuño, la nostra companya Marga Ortuño, sabeu que té... un nano que juga... Sí, però trista. Perquè nosaltres saps que seguim els alevins H... A la Vins H de l'Hospitalet del Futbol Club Hospitalet del Llobregat, Hospitalet Futbol Club. Bueno, doncs he de dir amb gran pesar que vam perdre 1-11.
Déu-n'hi-do.
1-11 contra el Júpiter, que es veu que és un no sé si el coneixies, però és un equip mític.
Sí, sí, un clàssic.
És un clàssic del futbol català. Doncs el mític Júpiter ens va fer una panarrada de tal. Afortunadament, en Patrick, que és un dels nostres jugadors més eixerits, va marcar el gol de l'honor. Sort d'en Patrick. Nosaltres no perdem, els nanos i jo mateix i a tots els membres de l'Hospitalet de Llobregat, tota la ciutat, no perdrem la... Nosaltres creiem que és boníssim... participar.
Sí, sempre.
Potser de vegades caldria no participar i, mira, fer altra cosa, però, bueno, nosaltres estem seguint participant. Demanem més reforç a l'equip tècnic, a l'Albert Roca, que és el nostre entrenador, perquè, clar, tots van amb dos entrenadors, nosaltres amb un entrenador, que tot no dona l'abast. Algun dia haurem de parlar amb l'Albert Roca. 1-11 a favor del Júpiter, a la Vins H de l'Hospitalet de Llobregat, segueix el seu camí cap a la... Bueno, diversió, no?
Sí,
diversió.
Altra cosa no té.
I ara el Barça, escolta'm.
Sí, perquè el Barça està viatjant en aquests moments a la República Txeca, on demà tanca la fase de grups de la Lliga de Campions contra el Victoria Pilsen, i no viatja Lewandowski, que té molèsties a l'esquena, tampoc han pujat a l'avió el sancionat Busquets ni els lesionats Koundé, Eric García, Araujo, Memphis, Christensen i Sergi Roberto.
Voleu que parlem amb algun dels rellevins de l'Hospitalet i que vinguin?
Sí, gairebé necessiten aquest reforç, sí. Tot plegat, el dia en què acaba el judici del cas Neymar Dis, l'empresa que tenia part dels drets de Neymar continua insistint que la família del jugador i el Barça els van estafar en el fitxatge del brasiler.
Vaja.
Sí, ho està seguint tot plegat el Banyet Íñigo des de l'Audiència de Barcelona.
L'advocat de Disc, que reclama una indemnització per aquell fitxatge, acusa el Barça de vulnerar la lliure competència quan va signar un contracte amb la família Neymar per assegurar-se el seu fitxatge en el futur. Concretament, 2 anys abans ja es va comprometre a pagar 40 milions d'euros. Tant el club com el jugador asseguren que això és el que volia Neymar, però Disc no s'ho creu.
És que ese sueño no existia. Si se fue al Fútbol Club Barcelona era porque le había dado un soborno que el resto de clubs no le habían dado y le había penalizado si no lo cumplía. El señor Neymar no soñaba con irse al Barcelona. Tenía pesadillas con no irse al Barcelona porque tenía que pagar una cantidad que no tenía.
Aquest matí les acusacions insisteixen en demanar condemnes per Rossell, Bartomeu i els Neymar. I d'aquí uns minuts començarà el torn de rèplica de les defenses.
I un últim apunt de futbol, perquè demà es tanca la fase de grups de la Champions, però abans, aquesta nit, es tanca la jornada primera divisió de futbol amb l'Elx Getafe a partir de les 9.
Carai, escolta, i el temps, ràpidament.
Doncs... Marc, el temps, sorpresa, va, te'l diu la Mònica Usart.
Oi, Mònica, oi, Déu meu,
vinga,
quins bastos, doncs.
Avui que és nit de castanyada. Mira, sí que arribaran alguns ruixats, sobretot a la tarda, si teniu previst fer la castanyada cap al Pirineu, Catalunya Central, aquests sectors, doncs, és on s'esperen més ruixats i fins i tot amb ventades fortes en punts del Pirineu. I a la resta, si arriba alguna coseta, seria algun plugim i en forma de fang. Per tant, si voleu anar tranquils, per aigua a la bossa i abrigueu-vos un palet més que ahir. Per tant, l'ambient ja comença a ser una mica més frescot, més tardorenc, sobretot durant la nit, i per Tots Sants. I dimecres baixarà més la temperatura.
Ai, companyes, Maria Costa, Mònica Usart, Estival Pol Rodríguez, moltíssimes gràcies. Bona castanyada, bon Halloween, bon visca tot. Tot.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb l'Esther Ferrer, l'Esther Romagosa, en Joel Fortuny... Què t'he dit? Esther Ferrer, no? Tinc un lío. L'Ernest Ferrer, l'Ernest Ferrer. Escolta'm una cosa. A partir de demà sortejarem cada dia un lot de torrons Vicenç en aquest estudi o per telèfon. Estigueu molt atents, perquè tot i que avui és dia de castanya de moniatos, tornen els torrons Vicenç a RAC1. Això sí que és una notícia bomba. Això és fantàstic. Escolta'm, tenim una cosa... Ja està aquí la nostra estrella sideral d'avui. Oh...
Senyores i senyors, amb tots vostès, Jedet.
Siento la sangre fría recorriendo mi cuerpo. La herida sigue abierta por más que pase el tiempo. Tú que me das la vida me quitas el aliento. Yo vuelvo a darme cuenta.
Jedet, estimadíssima.
Hola, amor meu, com estàs?
Molt bé. T'escoltes i rius. Opa.
Ai, fa molta vergonya.
En sèrio?
T'ho juro.
Però que no, que no. Estem impactats amb el disc perquè és tristíssim,
sí.
Però ens encanta. Estem amb l'Esther Romagosa, que no parem d'escoltar-nos.
És trist com la meva vida amorosa, però... Però m'agrada que t'agradi i que l'hagis disfrutat, gaudit. És que no parlo... O sigui, parlo bé el català, però hi ha paraules, vulguis, eh? Hi ha paraules que se m'obliden perquè fa molts anys que no...
Estàs a Madrid, ho sé.
Sí, no, és que m'he criat entre l'Escala i Polícar, que està a Granada. Per tant,
sí, que mira el lío, no? Pues fantàstic, creus que és cosmopolita, cosmopolita. Escolta, el disc es diu A los hombres que he tenido que olvidar, La dita de Project, és el teu primer disc. Recordem que, per qui no la conegui, Jedet és un artista, jo que diria que un artista pluridisciplinar. Has fet televisió, has fet cinema, has fet el programa aquest Camp Tronxo total.
El de Netflix.
Per favor, que graciosos. Sí. Que és,
A qui li gusta mi follower?
A qui li gusta mi follower?
La Luján Argüelles.
Premi Ondas, Premi Drac.
Sí.
La primera edició dels Premis Dracs, un dels premis se'ls va endur merescudíssimament la Jedet. I ara presentes aquest disc, A los hombres que he tenido que olvidar, que clar, la primera pregunta, filles, que en la posa a huevo, és un rotllo patatero que te la fem, però han estat molts. I per què oblidar-los, no? També,
aquest disc va dedicat a tres, en concret, que van ser tres relacions que em van marcar molt, amorosament, i... Però sí, no he tingut gaire sort amb els homes, en general. Des de petita he viscut bastant traumatitzada. Pots baixar la meva cançó, que m'estic escoltant i... Ara, gràcies. Si la pot treure, és que em ratllo molt. Sí?
Escolta una cosa, perquè, esclar, aquestes relacions, bueno, totes les passades han estat traumàtiques, però, esclar, gràcies al disc les has pogut col·locar, t'hi has reconciliat en el sentit de que...
Quan l'escolto penso, uau, he patit molt, saps? I no vull tornar a estar en aquest tipus de relació perquè vull ser feliç i tenir pau. Abans crec que associava el sentir coses per algú com... a les papallones i no sé què, no? I crec que això és mentida, això és angoixa, que està encoberta. I crec que al final, quan tu estàs amb aquesta persona que és per tu, has de sentir pau. I qualsevol que et tregui la teva pau no és per tu. Per tant, aquest disc per mi és com terapèutic i també com per recordar-me a mi mateixa que no estic disposada a tornar a passar per això. Que ara la prioritat sóc jo i després la meva família, les meves amigues, el meu treball, però no un home, mai més.
Ells saben... Que són muses, ara? Que són muses de...
Dos d'ells sí.
O antimuses, i... ho saben?
Sí, dos d'ells sí. I l'altre fa molt que no parlo amb ell, però... No ho sé, és que no sé si ni sap on és el pobre, perquè està una mica malalt.
Perjudicat.
Sí, pobret.
Aquesta primera que sentíem és A sangre fría. Mm-hmm. El disc, em sembla que el procés de creació del disc és entre 2 i 3 anys, si no m'equivoco.
És que si sóc concreta, jo estava a Hollywood gravant i estava amb el meu company Michael, que és un...
Perdó, Catalí, això és boníssima la frase. Està a Hollywood gravant, què gravaves a Hollywood?
Estava gravant un altre videoclip i estàvem fent coses allà treballant i vam anar a l'estudi i anava amb el meu productor i amb la meva manager i vaig dir com, ai, vull provar una cosa nova que no he fet mai, i li vaig dir a en Michael, que és el noi amb qui vaig gravar la cançó, pots provar uns acords i tal, que vull fer freestyle de la cançó de Janet, Porque te vas. Mm-hmm. Això va ser el 2018. I I la vam provar així, la vam gravar crua, com va sortir, i es va quedar allà guardada, i vaig pensar, vull fer un disc com experimentant aquesta cosa més clàssica, perquè jo venia de fer pues, més com reggaeton i coses més urbanes, però mai vaig pensar que ho acabaria fent. I després, abans de la pandèmia, em va arribar la demo de Te arrepentiràs, uh-huh. i ja ens van tancar, no vaig poder gravar res, i vaig començar a treballar en el disc el 2020, ja seriosament. O sigui, 2 anys després de gravar Porque te vas, vaig començar a treballar en el disc. I l'he acabat, doncs, al juny el vaig acabar, i ara s'ha editat.
I tu has composat, has escrit?
He escrit, i hi ha cançons que he escrit jo, altres amb altres escriptors també, perquè volia sortir una mica de la meva zona de confort. I després uh-huh. hi ha un parell que me les han donat fetes. I...
Però que t'encaixen perfectament.
No, perquè el productor la va escriure per mi, i escoltant la meva música, llegint els meus diaris i parlant molt amb mi, i era com si fossin meves.
N'hi ha una en la que col·labores amb la Bebe.
Sí, aquesta sí l'he fet jo amb ella.
Que és fantàstica.
Sí.
És que saps què passa? Que a més trobo que ets cantautora, o sigui, saps? Perquè entendràs que sí. tens una imatge divertida, explosiva, apassionada, aquesta imatge que a vegades...
Frívola.
Bueno,
jo crec que a xarxes socials sí, soc més frívola.
Però que és molt divertit, vull dir que està molt bé. Però de sobte, descobrir aquesta Jedet íntima, aquesta Jedet poeta...
Sí.
Jo crec que és fantàstic, dic, jo m'he quedat molt sorprès, francament. Sabia, intuïa... que tenies aquest... Tu ets una tia supersensible.
Sí, soc molt sensible.
Tampoc ens coneixem tant, però vaja...
De fet, el meu primer projecte com a artista no va ser de xarxes socials ni res, va ser el meu primer llibre, que es diu Mi último regalo, i ho vam publicar en una editorial independent. Jo sempre he escrit diaris, poesia, coses així, i al final el meu disc és el meu diari cantat. I hi ha molta gent que al final em segueix perquè li agrada el meu maquillatge, o diu, és guapa, o li faig gràcia, però no coneixen...
Que no està mal,
No està malament, a mi.
No està mal,
M'és igual.
A mi em segueixen per guapa, perdona.
No, no a mi no m'importa, però és veritat que molta gent li passa això, que diuen, però que ella escriu, canta, sí, sí. com... És sensible, perquè potser tinc una imatge més com...
No, realment, amb aquest disc acabes de completar... tens una visió sobre el personatge, sobre la persona, sobre el que ets, molt satisfactori. I més el disc, de veritat, que et deixa escoltar molt bé. Jo recomano a tothom que se l'escolti. Aquesta que està sonant, jo crec que és la que cantes amb la Bebe, ja sí. veuràs. A veure si me l'aguantes. Pero todo mi cuerpo lo nota. Siento que mi corazón... Ya no es capaz de latir. Lo nuestro es un bucle eterno, sácame de aquí. Me angustio esperando cosas que no salen de ti. Y quiero que estés aquí. Y tú no quieres estar. Tu amor como un bisturí. Siento que me raja. Aquí i antes de querer marxar. Podràs fer directes? Perquè és clar, jo crec que t'escoltes i et segueix afectant. Vull dir, com portaràs la posta en escena d'això?
No ho sé. Clar, vull dir, el meu equip vol que faci directes, però jo intento pensar que els cancel·laré al final. Pues digue, sí, ok, bro.
Vale.
Espero que passi algo, una altra pandèmia, algo, no. És broma, no. Sisplau, no. Ho retiro. No, tinc molt de pànic escènic. Jo vaig començar a estudiar teatre a Granada i li deien fer-se un jedet a amagar-se darrere de la cortina.
En sèrio? T'ho juro. És increïble.
T'ho juro, perquè soc molt tímida, però no ho semblo, crec. I
clar, és que no ho sembles,
No, però ho soc molt. Per les coses més així, i quan havia de fer les escenes de teatre i tot, m'amagava perquè no volia sortir, i li deien, no et facis un jedet, saps? I em passa molt, però no sé.
Jo crec que hauries de fer directes,
Potser hauria d'anar...
Hauries d'anar primer
a una teràpia específica.
Una teràpia específica d'això, un coach de cantantes.
Vaig fer el Cruïlla. Aquí a Barcelona.
Clar. És que, a més, tothom voldria que anessis, Ja, ja, res. Ara sortim d'aquí i muntem el calendari.
Ai, no.
Amb el teu equip, immediatament.
Bueno, bueno.
Què t'ha passat a les sabates, que dius que vas fer claque,
ah,
no?
Ah, he perdut dues tapes dels talons.
De què són aquestes sabates? Perquè tu, fila, no das puntada sin hilo, el bolso Valenciaga...
Això no ho sé, perquè m'ho ha comprat el meu estilista.
Endevines, eh? Ha perdut les tapes.
He perdut les tapes i ja... Croc. Sí, sembla que balli claque... No, com es diu? Claque
o flamenco, una de les dues coses pots fer. Escolta una cosa, et vaig fer una sèrie de preguntes. Nosaltres tenim aquí un qüestionari top model. No li fem a tothom, eh?
Vale.
Només a maniquís. Només a les que són maniquís com nosaltres. Llavors, són preguntes curtes que hauries de respondre de forma curta.
Ok.
Però són preguntes fàcils i simpàtiques,
okay,
eh? Vull dir, no hi haurà cap encrucijada ni
no
cap...
No passa res.
Llavors, per exemple, en què vas gastar el teu primer sou, Jedet?
En una càmera per poder fer vídeos per YouTube.
Què és el primer que vas fer quan et lleves? El primer que fas quan et lleves?
Dir joder.
I l'últim?
Uf, un altre dia.
Vinga, pa'lante, no?
No, l'últim la melatonina i a dormir.
Escolta'm, què hi ha sobre la teva tauleta de nit?
Següent.
Queda respost. Què és el que mai falta a la teva nevera?
Red Bull i alcohol.
L'últim cop que vas plorar?
Ahir.
Et puc preguntar per què?
Sí, estava trista.
Et puc preguntar per què?
Perquè mai em sento satisfeta del tot, en general. I pensava, joder, vull deixar de patir perquè la meva vida és meravellosa i no vull estar patint. I vaig plorar de ràbia, de dir, per què pateixes, filla de puta? Si tot et va increïble, calla-te i has de ser agraïda, ja està. I em va fer ràbia i vaig plorar de ràbia, de sentir-me trista, sí, t'ho juro.
Bueno, escolta, també et vaig dir una cosa. Tu ets molt de plorar? És molt ploramiques o molt expressiu?
Depèn de l'època, però sí. Va, últimament estic més sensible. Sí.
Però jo vaig llegir l'article un altre dia que diuen que la gent que plora, que pot expressar, que tens ràbia pel que sigui tal i plores, es veu que és fantàstic. O sigui que...
Jo cada cop ploro més. Abans no plorava, però a mesura que he anat creixent, més ploro.
Escolta, alguna cosa que t'hagi fet moltíssima gràcia o molta gràcia o gràcia últimament? Que hagi dit, mira, que graciós això.
Hòstia, no ho sé... Va passar... Ah, sí, la meva mare... Vaig anar amb la meva mare a un xino a sopar per celebrar el llançament del meu disc i ella no pot menjar ni pebre ni cebolla. Com es diu cebolla?
Ceba.
I li diu a la xina, no cebolla, no pimiento. Com ella pensava que li estava parlant xinès o alguna cosa, posant aquest accent, no cebolla, no pimiento. I plorava de riure, t'ho juro, no podia parar de riure.
Escolta una cosa, algun polític... o algú que es dediqui a la política que admiris?
Ningú.
Quines joies portes ara mateix o portes habitualment i quina història amaguen, si és que n'amaguen alguna?
El meu cos. És el més car.
Sí, no?
És la joia més cara, el meu cos.
Te l'han fet a Sant Cugat, no? Deia,
me l'han fet dissenyat per mi, a Sant Cugat. Sí, la majoria a Sant Cugat. I una altra part a Marbella.
A Marbella, no està mal, eh?
No està malament.
No està malament, eh? Escolta, qui va ser el teu primer perfum?
Calvin Klein.
I l'últim?
J'adore. És el que porto ara.
És el que portes ara. De J'adore, de
J'adore Dior. Però el nou, el que és el bote blanc.
Escolta'm una cosa. Quin pòster penjava a la teva habitació?
Les Spice Girls.
Ah, fantàstic.
I
Britney Spears.
Sí.
La primera causa política que et va interessar?
No ho sé, la primera.
Encara està per arribar.
No, vull dir... Alguna sempre he votat, però no me'n recordo de la primera causa.
No, però quan dic causa política vull dir algun fenomen social, algun moviment que t'interessi.
El matrimoni gay, jo era petita i com que vaig dir, hòstia, que fort, no?
En època de Zapatero.
Sí.
Escolta, quin fenomen cultural t'ha impressionat més últimament?
Estic com molt en xoc amb la nova generació, amb el TikTok, que estan com flipats amb això, i com tot caduca molt ràpid, és com frenètic tot.
Però et sembla positiu, negatiu, t'intriga?
Negatiu. Potser és perquè m'estic quedant vella, no ho sé. I després les relacions, també, com que veig que avancen en una altra cosa que està fora de la monogàmia... Uh-huh. I començant a entendre d'una altra manera, jo també.
Escolta, quina bona notícia t'ha sobtat últimament?
M'han trucat per una pel·li a Mèxic. Ara aniré a presentar una sèrie. No sé si la faré o no, la pel·li, però que em truquessin em va fer il·lusió.
I és a Mèxic?
Sí, carai, seria el meu segon projecte allà.
Tens algun animal al teu càrrec?
Sí, però ara està amb la meva mami, perquè com que viatjo a Mèxic, es queda uns dies amb ella.
Com es diu?
Triana.
Triana. I és gos, gat?
Una gossa, un chihuahua.
Triana. Tens jardí, ni que sigui de balcó?
No.
Qui et cuida?
Qui em cuida? A mi? Uh-huh. La meva limpiadora, que em té el pis molt net.
Com es diu?
Hilda.
Hilda. I a qui cuides?
Jo, als meus amics i a la meva família, suposo.
Ets molt, no?, de cuidar els amics i de família.
Sobretot les meves amigues. No tinc germans ni germanes, però les meves amigues són com les meves germanes.
Conserves amigues de fa anys?
Sí, tinc les meves amigues de tota la vida, des de que vaig néixer, i després tinc des de fa uns anys, des de Madrid i així.
Uh-huh. Alguna mania?
Sempre haig d'anar a la dreta al taxi, a darrere, al cotxe.
Passa a mi també, això.
Sí?
I al llit també tinc un lloc, jo també, però a més a més ho veig... Jo soc dislèxic, però això ho veig claríssim on m'he de situar.
I després quan entro a un lloc, sempre al peu dret, sempre, perquè sí, dona bona sort. És com, i també reso sempre abans de dormir i em prestigno quan despego a un avió.
Ets catòlica? Vas a missa? Ets...
No vaig a missa gaire, però...
Però ets catòlica i t'interessa aquesta perspectiva. Ets creient. Sí. Això, creient, es diu.
Creient, catòlica.
No, creient. Catòlica són tots, no? Perquè la forma cultural estem aquí. Escolta, anem acabant, però quina característica veuen en els altres en tu en la que no et reconeixes? Que diuen, ja detestal, tu dius, però...
Hòstia, no ho sé. Uau, no ho sé. Diuen, no ho sé. Em diuen moltes coses, però és que ja estic com saturada de tant. No ho sé, no ho sé.
Això també és interessant, que et diguin moltes coses. No, pot ser...
A mi m'afecta a vegades, per la meva salut mental i el meu propi autoconcepte. Mhm. Uh-huh. Però la meva mare sempre em diu com... que em diuen molt que sóc com una nena petita i després com una nena molt gran. Com que sóc molt, o molt petita o una adulta molt gran. Mm-hmm. No sé, com...
No, està bé, està bé. Escolta, l'últim cop que vas ser conscient de fer el ridícul i que haguessis pogut desaparèixer, tierra trágame.
És que no tinc jo sentit el ridícul, eh? T'ho juro.
Està bé.
No el tinc, t'ho juro. És una cosa...
I a tu no et passa que trobaves situacions d'aquestes... A mi em passa que fas el ridícul clarament, o sigui que estàs ficant la pota, que fiques la pota, a més no pots sortir-te ni cap tal.
I segueixes endavant.
I segueixes endavant, i cada cop és pitjor, i estàs de mierda hasta dalt,
que...
i tal. Però, a mi després em faig gràcia.
És que aquesta és la meva vida, jo sempre he tingut molt de morro, i si he decidit algo fins al final, encara que sapigués que no tenia raó, és igual, i així he aconseguit moltes coses.
Escolta, el teu primer sobre l'escenari escolar.
El meu què?
Primer paper. Uh-huh. Sobre l'escenari escolar.
Vale, vaig fer de pare, perquè, clar, era un nen, ara sóc una dona, però... I me'n recordo, la meva mare sempre m'explica que vaig parar l'obra en meitat de la funció i vaig dir, aquest nen s'ha equivocat, aquesta línia no anava aquí. El guió deia això, això i això. I els pares com, per què para, què està fent? I jo tenia raó, s'havia equivocat.
Escolta, feies de pare i de puntadora.
Sí.
Escolta una cosa, i quina obra era?
No me'n recordo, va ser al col·legi a Granada, al San Isidoro.
Jo vaig fer d'arbre, eh? Saps el típic de fer d'arbre? Sí. Pues t'ho juro, vaig fer d'arbre. Després vaig fer de Sant Jordi, perquè era bastant guapet. Escolta, algun aliment que no t'agradés i que ara t'agradi? La típica cosa que la teva mare...
El sushi.
No t'agradava i ara t'agrada?
No, sí, ara m'encanta.
Uh-huh. Un invent del que malfiessis... però del que ara no pots prescindir. Un invent, un enginy, una prenda de vestir, fins i tot.
L'iPhone. Jo era molt de BlackBerry, les tecles,
sí,
tot.
Veritat.
I quan va sortir l'iPhone era com, no, tàctil no, sí. I ara pues, l'iPhone és nou.
Estem a les dues últimes. La millor manera d'acabar el dia?
Amb sexe.
Sempre, no?
Sempre no, però m'agrada. No, si algú és especial per tu i et folla bé, doncs està bé.
Escolta'm, què faràs quan acabi aquesta entrevista? Cap on aniràs?
A la següent.
Sí, no? És un rotllo, això de la promo, no?
Sí.
Sí, no?
Però amb tu m'estic passant
bueno,
molt bé.
Bueno, gràcies. T'ho juro. Igualment, eh? Igualment. Jo m'he allargat moltíssim, eh? Perdona, perquè
genial.
Teníem menys temps, però bueno, això ho col·locarem fenomenal, eh? I punto.
Ojalà tot estigui així.
Ara els informatius, doncs no sé, jo no sé, el clapés, hem retallat mitja hora el clapés, jo, perdona, és així. Acabem amb una cançó que és Veneno para tu piel, Veneno para tu piel. Uh-huh. També està al teu disc. Molt recomanable, molt recomanable. També et dic, amiga, que ens estàs escoltant, que si tu estàs passant per una situació de relació que estàs, ai, que t'acaben de deixar o tal, potser no seria
el disc més el convenient. Disc més o potser sí.
O potser sí. Per allà... Buah!
Perquè dius, hòstia, doncs... Pues pa... sí. Si la Jerez ho ha superat, jo també puc.
També, exacte. Bé, també tens raó, també tens raó. Ens acomiadem amb això. Veneno pa tu piel, sempre. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Gràcies,
amor. T'estimem molt, aquí RAC1,
i jo
saps.
A vosaltres. Mua.
Gràcies.
Cuéntame. Dicen que tú estás enamorado. Cuéntame. Pero que este amor es un pecado. Suéltate. Abre bien las alas. Lánzate a volar. Ah, ah. Deja de fingir, sé un poco valiente, sé un hombre de aquí, sé un hombre. No puedes vivir lleno de sospechas, sin parar de fingir, sal fuera de ti. Pa tu piel, veneno pa tu piel, veneno pa tu piel, veneno pa tu piel, piel, piel. Mírame. De ver que estás temblando, siénteme. Quiero que me roces con tus manos, tócame. Como yo no hay nadie que te haga gozar. Ah, ah, ah. Y deja de fingir y sé un poco valiente. Sin parar de fingir, sal fuera de ti, veneno pa tu piel, veneno pa tu piel.
Vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
La vista aporta el 80% de la informació que rebem del nostre entorn i ens connecta amb el món. Per això, gaudir d'una bona salut ocular és essencial per poder treballar, desplaçar-se, conduir o fer vida social. Ara, a Barcelona, arriba un nou referent en oftalmologia per cuidar els teus ulls. A l'avantguarda en la salut ocular durant més de 25 anys, el grup Oftalvist s'instal·la a la ciutat comtal amb una clínica oftalmològica integrada al nou edifici de l'Hospital HLA Internacional ubicat al carrer Anglí 40. Un centre amb una superfície de 2.000 metres quadrats i unes modernes instal·lacions que convida la vista a un recorregut per l'última tecnologia diagnòstica. A més, comptarà amb 4 quiròfans propis dotats amb un equipament exclusiu per a les més avançades cirurgies oculars. Però això no és tot. La nova clínica Oftalvist està liderada per 5 especialistes de prestigi internacional en el camp de l'oftalmologia. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Alba Álvarez de Toledo. Vine a conèixer-nos al carrer Anglí 40. Els teus oftalmòlegs de sempre, ara, aquí. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Rodko, Pollock, de Kooning, Tàpies, Millares, Chillida. Els millors artistes abstractes nacionals i internacionals a la nova exposició de la Pedrera, Els Camins de l'Abstracció. Una proposta única amb obres mai vistes a Barcelona i que estan al teu abast fins al 15 de gener. Més informació i entrades a lapedrera.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descàrrega!
Amb la col·laboració de Fet al País.
Castells a RAC1. 10 anys. Tots som u.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Letícia García.
Sonia.
Te ríes, claro que sí. Oye, ¿sabes yo la ilusión que yo tengo que estiguis aquí? Te lo digo en serio, completamente.
Y yo de verte, y de estar aquí compañera. Contigo. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo?
Pre-pandemia,
pre-pandemia, pre-todo. Oye, una cosa, Letícia García, déjame que sitúe a todos los catalanes y catalanas que nos están escuchando, que son millones, que tú eres, te lo voy a decir en tu cara, la millor editora de moda que té ara la península ibérica y posiblemente una de las millores de Europa, no te rías, coño, que es verdad, es Letícia García, sin duda. Tú
gracias.
Estás en ese moda. Has cruzado el país.
Sí.
Y has ido como puto por rastrojo. O sea,
sí,
hasta
vamos,
llegar a
algo, vamos como
prisa,
vamos.
Hija mía, te has arrastrado, pero es que hija mía, por fin.
Sí, 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 sí. He llegado. Estoy contenta, tengo mucho curro, pero estoy tranquila, estoy bien.
Bueno, la Letícia García ha escrit un llibre, i ara la hija mía que escribirà és un llibre, perquè, ja. Que es diu boníssim el llibre. A més, és cortito, hija mía, que ja saps que les mujeres contemporànies no tenemos tiempo de mucho más.
Ja, yo tampoco tengo mucho tiempo de escribir, entonces...
Es diu Batallón de modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Uh-huh. Doncs, primer punt. Este libro la dita Carpe Nocten, que es una editorial creada por Carlos Primo, que es otro genio, junto con Alberto, ¿cómo se llama Alberto de apellido? Estos dos genios, por favor, háblanos de la editorial un poco, porque está especializada en moda y estética o tal, pero yo creo que vale la pena tenerla en el
horizonte. No, es una pedazo de editorial. Ellos son amigos desde hace mucho tiempo. Y bueno, o sea, tienen librazos editados, editan un poco de todo, pero es como una editorial en la que editan cosas que a ellos les gustan mucho. Tienen un libro sobre Lorca ahora mismo que es chulísimo. Han editado Matar al ángel del hogar de Virginia Woolf. Han editado Con prólogo de Carlos, que es magnífico. Un libro de ensayos sobre diseño de Oscar Wilde.
Exacto, lo tengo. Ese me lo compré yo en el Palacio de Liria.
¿Cómo te digo? Buen sitio para comprar Oscar
porque,
Wilde.
Claro, ¿no te parece? Es que total. Lo venden en la librería del Palacio de Liria porque fui a hacer la visita, que es mondante. ¿Tú has ido en Madrid?
No. Pues ha ido César.
Pues tienes que ir inmediatamente. Bueno, exacto, son unas conferencias de Oscar Wilde al entorno del mundo
sí.
De la moda. Batallón de modistillas. Estas modistillas, ¿quiénes son? Tú a la introducción vens a dir que al mundo de la moda nos sembla que sigui un món molt feminitzat, bueno, que ho està, però que realment les dones han estat i estaran en precari encara ara en el món de la moda.
Sí, total. Porque al final la historia, incluso la de la moda, la han escrito los hombres. Y al final... claro, a mí me ha llamado la atención como un mundo que se basa, o sea, que vive de las mujeres, principalmente, de vestir a las mujeres, siempre ha estado dominado por hombres y sigue estándolo, ¿no? Porque en los comités ejecutivos de las grandes corporaciones siguen tomando las decisiones hombres, ahora menos, pero durante el siglo XX la mayoría de los diseñadores eran señores.
¿Y las señoras, tú crees que diseñan de alguna otra manera? Porque
sí.
Hay una frase de Miuccia Prada que tú posas, que no la voy a ver porque no sé dónde tengo las gafas, pero dice, lo que yo quiero es hacerlas a ellas más fuertes y a ellos más sensibles.
Sí.
Es buenísima la frase de Miuccia Prada.
Hombre, es que Prada no habla mucho, pero cuando habla, vamos.
Es que se lo piensa mucho.
Sí, se lo piensa mogollón. Eso es lo que tiene ella, que tiene tiempo para pensar. Pero sí, a ver, es que hay una cosa como muy, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, todo el mundo, María Gracia Curie, que está en Dior,
en
y
Dior.
Virginie Viard, que está en Chanel. Pues tienen como sus detractores de, es que Galeano era muy guay, o Lagerfeld. ok, igual visualmente eran un guays, pero siempre que diseña una mujer, diseña pensando en que la ropa se tiene que poner.
Bueno, que una mujer se puede sentar, por ejemplo,
se puede
y luego
sentar,
levantarse, porque luego a veces es que te puedes sentar, pero depende
pero
de cómo...
Pero es verdad, si no te sientas, adiós. Ah. O sea, con algunas cosas, si te sientas, no te puedes levantar, o no puedes ir al baño,
claro, no puedes mear.
Yo qué sé, bolsillos, cremalleras, claro. ¿Sabes? Cosas...
Tú ahora traes el tema de Churri y de ya para Chanel, d'aquestes dues diseñadoras, que son una, la successora de Karl Lagerfeld, que l'altre dia hablamos de él, porque estuvo aquí Martín Torres, de Superflua, y al con su libro Carl, que es graciosísimo ese libro porque es un cotilleo
total,
tras cotilleo, me encanta.
Total.
Y también la sucesora de John Galliano, bueno,
y de Raf, a
Dior, claro, ellas pujan las vendas. No, ¿verdad? O sea, contra todo pronóstico, la gente creía que no, que la moda, que esta moda de super ricas no me servía la pasarela para vendre lipsticks y perfumes, pero las super ricas han dicho, cuidado, que esto de Chanel no se interesa porque me puedo sentar, me puedo poner una
cosita
en el bolsillo y tal, ¿no?
Claro. Para empezar, ahora se está vendiendo, hace 20 años, todas estas marcas, lo que vendían, o sea, tenían, montaban estos pollos en la pasarela para vender perfumes, gafas y a veces bolsos. Pero ahora, por ejemplo, cuando salen las cuentas de las marcas, se ve que se está comprando más ropa. Y eso son las mujeres que ya tienen dinero y poder adquisitivo, claro, para poder comprar ropa.
Claro, claro. ¿Y entonces, qué les sirve realmente?
¿Y qué les sirve? Claro.
Bueno, estás, ¿en qué momento tú te interesas? Cuando parlem de el batallón de modistillas, estas señoras, ¿por qué te interesas tú por estos nombres que son nombres completamente olvidats de la moda? Yo no los conocía, creo que prácticamente ninguno. Que son un descubrimiento.
Sí.
¿A ti cómo te da por ahí?
Pues mira, empecé primero con lo que hablábamos antes del tema de, joder, es que cuando diseño una mujer es diferente, ¿no? Y entonces dije, joder, en el siglo XX ha tenido que haber mujeres que han hecho cosas importantes y no hayan salido en los manuales de historia de la moda clásicos. Entonces, bueno, yo conocí algunas. Conocí a Elizabeth Hoss, uh-huh, y Ann Lowe. Y entonces me propuse buscar mujeres que hubieran influido en la moda y que, además de ser mujeres, no hubieran nacido ricas, que sabemos que la moda es una, claro, cosa muy clasista. Y que no hubieran tenido el privilegio de haber nacido con un apellido aristocrático que se lo hiciera más fácil. Entonces, nada, yo tuve la suerte hace muchos años, mil años, de que me dieran una beca para estudiar en Nueva York, en una universidad de allí, para acabar allí el doctorado. Spoiler, no lo acabé.
Y... ¿De qué iba el doctorado?
Iba de marcas de lujo de industria cultural.
Uh-huh.
Y ya lo acabaré. Total, que allí...
Ya lo acabarás, Leticia, que tú eres muy joven, chica.
Bueno, no te crees.
Pongas a la estricta, claro.
Y allí tenían todo digitalizado. Entonces me descargué un montón de papers y un montón de libros y los tenía en mi casa en un disco duro. Entonces dije, voy a buscar referencias, a ver lo que encuentro. Y encontré a estas mujeres, encontré algunas más, me fui comprando libros, algunos estaban descatalogados, otros los encontré, y así fue.
Anem una per una, perquè jo crec que és important també dir el seu nom. Aunque suene el nombre, luego ya la gente se compra el libro, pero hagamos que suene el nombre de estas mujeres, que estas diseñadoras, de estas modistillas, dices tú, que luego
sí,
no son tan modistillas.
No son tan modistillas.
Elizabeth Hoss, pronuncia la tu que has estado en Nueva York. Elizabeth Hoss. Esta... ¿Qué le pasa? ¿Tú dices...
Esta es lo más.
¿Sí?
Pero lo más. O sea, yo fue la primera a la que conocí. Ella escribió varios libros. Entre ellos escribió un libro que se llamaba Fashion is Spinach, donde ponía a parir a la moda. Pero a parir.
Esto te encanta a ti, ¿eh?
Hombre, a mí esto me gusta muchísimo. Y claro, era una señora que en los años 20 y 30 fue la primera americana en desfilar en París.
Uh-huh.
Y en los años 20 y 30 ella quería ir a una fábrica para aprender a hacer ropa. Masiva, lo que luego fue el pret-à-porter para que fuera más barato y todo el mundo se la pudiera poner.
O sea, posiblemente es la primera que tenga esta idea.
Sí, la primera que tuvo esta idea. Empezó a hacer trench en los años 30, que me pareció una locura, o sea, ropa súper práctica.
Cómoda.
Se metía mucho con el tema del clasismo en la moda. Y bueno, de hecho, acabó trabajando en una fábrica y acabó haciendo un sindicato de trabajadoras textiles. Uh-huh. O sea, una tía muy guay.
O sea, tot això de la moda pronta, la moda, el pret-à-porter, la moda que tothom la pugui portar, que per tant ha de ser còmoda, ser pràctica, ha d'estar feta a mesura humana, a mesura de la dona que la porti, però a més, també accessible.
Sí.
O sea, estàs inventó lo de... O sea, inventó Zara.
Inventó Zara. Esta señora, si lo hubieran dejado, habría inventado Zara. No,
a ver, esta Ann Lowe, ¿Lowe lo pronuncio bien?
Sí.
Es que, hija, como has ido a la universidad, he estado
bueno,
en Nueva York, estoy cagado,
luego me iba con españoles y no aprendí.
Bueno, claro, inglés. Porque nosotros somos colonializadores, pues y entonces ya. Nosotros vamos a América y arriba España.
Y arriba España, y aquí.
Que ni imperio británico,
que nos entienda,
ni nada. Oye, Ann Lowe, esta tiene miga, perquè resulta que era afrodescendent.
Sí, era...
És una cosa que m'ha sorprès moltíssim, perquè, bueno, a veure com funciona. Tenia un negocio, podia tenir un negocio, dejaven que les tocara.
Sí, sí, tenia un negocio.
Perquè de quina dècada estem parlant, aquesta senyora?
De què?
Dècada.
Dècada, o sea, de los 50 y 60.
Fíjate.
Pues sí, tuvo un negocio, o sea... Esta señora, a ver, había mujeres afroamericanas que tenían negocios, pero eran negocios para afroamericanas. Uh-huh. Y esta fue la primera que tuvo una boutique en Lexington Avenue, o sea, en un sitio súper blanco y súper pijo, para mujeres de la alta sociedad. Y ella estaba obsesionada con vestir a las mujeres blancas de la alta sociedad. Claro, tenía que firmar con un apellido judío para que... Para que colara. Y claro, la señora se arruinó porque...
Murió en la pobreza, ¿verdad?
Murió en la pobreza, porque claro, la movida era que ella tenía que vender más barato porque las blancas no le compraban la ropa al mismo precio que a otras diseñadoras blancas. Entonces tenía unos márgenes de beneficio súper pequeños, la pobre mujer.
Mare de Déu. Jenny
Ironside. Pues Jenny Ironside era una señora... que era diseñadora y hacía diseños a lo Dior, o sea, diseños muy, muy poco cómodos, a lo Christian Dior, que en aquel momento era el rey de la cintura estrecha y la falda ancha, y decidió meterse a la docencia. Y entonces en aquel momento, todavía en las escuelas de diseño, que eran también las de arquitectura, eran para hombres, ¿no? Los hombres estudiaban diseño de interiores o arquitectura y las mujeres estudiaban corte y confección. Sí. Y ella decidió en el...
Aquello de la canastilla de aquí, casi.
De la canastilla.
En España. Sí, sí. España.
Ella decidió hacer unos cursos de moda más mixtos, en los que son el germen de las escuelas de moda de hoy, hablando de historia, hablando de literatura, metiendo a mujeres ilustradoras en las revistas, uh-huh. Y fue un poco la que tuvo de cantera de alumnos a todos los del Sungin London, a todos los que hicieron la moda de los 60 en Londres. Esta moda que era como unisex, como proto-hippie y tal, pues eran alumnos de ella, ¿no? Entonces fue como la tutora, la primera gran tutora de la moda urbana.
Y después, bueno, tenemos a Tia Porter, Dorothy Shaver.
Sí.
Tú parlas de Rosa
Genoni.
Italiana, ¿no? Uh-huh. Pero luego en España.
Pues a ver, en España hay dos partes. Que trato.
Porque yo veo que en la portada tens
Asunción Bastida,
un sketch, un dibujo de Asunción Bastida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba en España? Ahí también...
Pues a ver, en España hablo de dos diseñadoras que son más conocidas, que son Asunción Bastida y Carmen Mir. Mm. Pero que, claro, tampoco son tan conocidas. La gente se acuerda de Pertegaz y como mucho de Pedro Rodríguez, de Leo Berhayer, pero de la cooperativa de alta costura casi nadie se acuerda de Asunción Bastida y de Carmen Mir. Cuando realmente, o sea, que durante el franquismo dos mujeres se hicieran empresarias, montaran sus propias empresas, internacionalizaran y viajaran solas cuando la mujer no podía ni viajar sola. Exportaran y se fueran a Estados Unidos. Me acuerdo Carmen Mir cuando desfiló en la NASA. Ropa, ¿no? O sea, su propia ropa me parece como una gesta increíble. Y luego que las dos, o sea, Asunción Bastida antes, por ejemplo, al margen de los trajes que tenía que eran más costura tradicional, como pues esta cosa como más de señora de los años 50, tenía una tienda de punto.
Claro.
Que el punto era una cosa revolucionaria. O sea, cuando Chanel empezó a hacer punto para las mujeres, todo el mundo se la echaba encima, ¿no? Y luego Carmen Mir era una tía, pues que... de repente siguió la estela en los 60, que seguían Rabanne, Courrèges, esta cosa como retrofuturista, uh-huh. Mujeres en pantalones. Esa es una parte. La otra parte que trato es el tema de las modistillas,
claro,
en España.
Aquello de modistas de piso, de Ayanavas, sí. Todo despectivamente, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, todos tenemos en España, o sea, en las familias todos hemos tenido a un familiar que era modista, una familiar, ¿no? y son mujeres que muchas veces...
Las modistas en España son lo que los psicoanalistas en Argentina.
Sí, un poco
sí. ¿Sí o no?
Es un poco ese rollo, sí, sí. Y son mujeres que han sacado sus familias adelante, muchas veces, cosiendo. Y luego, que durante principios del siglo XX, cuando teníamos una industria textil fuerte, antes de que se fuera todo fuera, se sindicaron, lucharon por sus derechos, o sea, unas tías chulísimas.
Claro, claro. Escolta, el libro se retrasó en su... yo recuerdo que esto ho vam parlar fa mesos enrere.
Sí.
I no salía porque ha estat difícil fins i tot trobar imatges, fotografies, mm-hmm. perquè està molt il·lustrat, d'aquestes, de totes aquestes dones, diguéssim, per aconseguir les fotos, els drets, tenir els permisos per poder publicar-les. O sigui, ha sido difícil, fins i tot, perquè de sota no està ni documentat.
Sí, sí, perquè, bueno, eso ha sido labor de Carlos, yo ahí ya no... pero claro, muchos están en... Por ejemplo, Elizabeth Hoss y Anne Lowe tienen ropa en los fondos del Met, uh-huh. pero no están ni fotografiada. En muchos casos hemos contactado con las familias, por ejemplo, con la hija de Jane Ironside, con la hija de Thea Porter. Luego, en el capítulo de la sostenibilidad, hay diseñadoras que ya no están en activo, pero hemos tenido que contactar con ellas también. Ha sido
complicado. El capítulo de la sostenibilidad nos lo hemos dejado, ¿eh?
Bueno.
Ha apuntado frases sobre eso.
Pues, bueno, pues hay una línea de pensamiento llamada ecofeminismo, que considera que, como las mujeres siempre han sido las que han trabajado los cuidados, son las que primero se dieron cuenta del problema que había de que nos estábamos cargando el planeta, ¿no? Entonces empecé a investigar cómo había nacido el tema de la sostenibilidad en moda y efectivamente...
Sorpresa, era una mujer.
Eran todas mujeres.
Detrás de la sostenibilidad... Eran todas mujeres. Ah, eso es una mujer, ¿verdad?
Claro.
Eran todas mujeres.
A ver, conta, Carles, y la libra, la gente, Leticia García, Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Uh-huh. La ciudad de Rafael, la historia, te quedas muy sorprendido, porque claro, ahora yo creo que toda la historia de la moda que coneixem ha de pasar... necesariamente para el teu libro. Fíjate lo que yo te digo.
Pues imagínate, pues no, me vendría fenomenal.
Te vendría fenomenal. Es que esto, aparte, hay que traducirlo, ¿no? Incluso al inglés.
Pues mira, yo...
Es que lo tienen ellos también manga por hombro. Nada. Una cosa, Leticia, yo lo siento muchísimo. El libro está en Carpe Nocten, que es una editorial, de veritat, seguiu-la, tingueu-la a l'horitzó perquè val molt la pena. Pero ya que te tengo aquí, uh-huh. me vas a decir, compañera, desde tu corazón inmenso y tu sabiduría total, qué fenómeno... de esto que llamamos las tendencias, la moda, te está irritando profundamente en los últimos tiempos. Porque yo sé que tu cabreada, buena eres muy buena, pero cabreada estás muy graciosa. ¿Qué te saca de quicio en tendencias ahora, Bui, y qué? ¿Y por qué?
Pues mira,
mira,
he vuelto de los desfiles.
Venga, pa'lante.
He vuelto de los desfiles y me cabrea enormemente la cantidad de extrema delgadez que estoy volviendo a ver.
¿Sí?
Pero que te cagas. Me parece que la moda solo puede tratar un tema, ¿no? Si de repente te tratan la sostenibilidad, vuelven a ser anoréxicas. Si de repente tratan la diversidad de tallas, vuelven a contaminar, ¿no? O sea, es como una movida, como no, vamos a este tema, ¿no? Me perturba muchísimo la cantidad de delgadez que hay y me perturba muchísimo todo el tema de enseñar carne y todo ajustado y todo como tal. No porque no se pueda enseñar carne, que viva enseñar carne, sino porque volvemos a esta cosa de la moda que parecía que habíamos dejado atrás, que parece que se dirige a gente súper joven, ¿no?
A ver. Sí,
me parece
sí.
que todos nos tenemos que vestir de Bratz, de Barbie o de Batyal, o de... Como que me encanta Batyal, pero quiero decir que hay otro tipo de clientela,
sí,
¿no?
Sí, que está muy bien. Escolta, este es un tema que nosotros también... nosotros aquí parlem moltes vegades amb la Silvia Rosés, no sé si la conoces, te la voy a presentar porque yo creo que Silvia Rosés está tan metida aquí en Cataluña, y es una académica, es historiadora de la moda, y la debéis conocer ya más
pues
allá.
Sí,
sí, pero es que es una... Tiene una mente preclara. Y ella también está obsesionada en por qué hay que enseñar carne, por qué enseñamos carne, por qué las jóvenes enseñan carne, por qué las mujeres están obligadas a enseñar carne, qué ha pasado desde el 60 cap aquí, que enseñar carne era una cosa y ahora resultará que será otra, por qué creemos que enseñar carne ahora es lo que parecía que era en los 60, pero que ya no. Bueno, y está dándole vueltas a esto.
Es que es
bueno,
una movida.
Esto te irrita muchísimo. Pero en cambio, una cosa que sea gloriosa, que te guste, sí. que la has encontrado, porque menuda eres tú.
Bueno, a ver, me gusta que ahora hay más mujeres, me gusta que... pues me gustan pocas cosas.
Es que lo sabía.
me gusta que ahora hay más mujeres, eso me gusta mucho. Y...
Pero de un nombre, algo que te guste.
Pues mira, me gusta Aurora James, me gusta Marin Serre, me gusta Chopo Balogüena, me gusta...
No conocemos a nadie, cariño.
Pero...
Nos hemos quedado muy atrás, creo, o sea, que nos hemos quedado muy atrás.
Me gusta gente muy, muy chula que está haciendo cosas y que le están dando voz.
¿Y en España?
En España me gusta. Me gusta mucho Carlota Barrera.
Uh-huh.
Me flipa porque tiene un discurso muy potente. Me flipa lo que hace Mans Concept en moda masculina. No sé, en España.
Y hasta aquí.
Sí.
Es que ya verás. Ya hasta aquí. Leticia García es la millor editora de moda, como mínimo de la península ibérica, y diría que una de las millors d'Europa. Acaba de publicar a Carpe Nocten, aquesta editorial que ustedes han de tenir a les seves oracions, Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, Marc.
RAC 1.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasta els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la denominació d'origen costers del Segre i Wine in Moderation.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a rac1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Escolta, ja tenim aquí el Xavi Rocamora, que estàs preparat per fer el recomigdia, no?
Absolutament.
La que jo no sé si està preparada o no, Núria Travessa, potser ho hauràs de fer tot
també,
tu, perquè jo
també,
no veig que
aquesta senyora vingui. Està acabant d'imprimir
i ara... Està imprimint les últimes notícies. Sí. Escolta, m'he equivocat totalment, perquè es veu que he dit que els Alevins H, que saps que és...
El de l'Hospitalet,
on hi juga el fill de la Marta Ortuño, la nostra companya, resulta que hem dit que havien perdut un 1-11
sí.
contra el Júpiter. No!
No!
La informació de que hem perdut 1 a 11 és correcta, però ha estat contra l'Europa.
Ah, carai.
Tu pots perdre. Ui, si està aquí la...
La Gemma.
La Gemma, Montero. Gemma Montero, què passa? Que... Li has de portar tots els papers? Però bueno, quin morro tens, tu, no. Rocamora. Sí. Què? Va d'estrella, no.
No, sobre, que de veritat,
els papers, que em porti els papers.
De veritat.
Escolta'm, t'has quedat impressionat amb la Gedet, no?
Sí, sí, a més
Quart
he vist
passo,
que li deies adéu i tot plegat. Sí,
Quart
sí,
molt passo, bé. La Gedet, hòstia, que simpàtica. T'has escoltat el seu disc?
Quin moviment avui, però de gent...
Home,
he vist l'Òscar Andreu entrant aquí
entrant,
a deshora...
Sortint, l'altre s'ha deixat a l'ordinador, una mica més i no fem el programa. És que tenen un... L'Albert Comte també ha estat preparant el programa amb moltíssim esforç, però és una cosa que és increïble.
Vull.
Sí, escolta, no et preguntaré si ets de Castanyada o de Halloween, perquè jo sé que tu ets de tot, et porto una festa i allà que vas. Us deixem amb RAC1 migdia. Núria Travessa, Xavi Rocamora, gràcies, fins ara.
El futbol és emoció. Viu-lo amb la nostra selecció de televisors, portàtils, mòbils i molt més amb fins a 500 euros de regal per pròximes compres al Corte Inglés.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta'n les condicions. El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al